Un dia més, amb Tamara Lombardo.
Dos minuts passen del punt de 2:15 del matí. És temps ara per la nova secció d'aquesta temporada d'Un dia més, on cada 15 dies parlem de qüestions de protocol. Per això ja comptem els estudis amb la Laura Sánchez, que és gestora de béns corporatius i consultora en protocol, i amb qui avui parlarem de la importància de saber estar, en aquest cas, en el lloc del treball. En primer lloc, Laura, bon dia.
Hola, molt bon dia, Tamara.
Abans de començar a parlar de saber estar en el treball, donat que són moltes persones, lamentablement, les que a dia d'avui estan buscant feina, comencem parlant-se de cas per què és el que hem de fer si tenim la sort de tenir una entrevista de feina.
Doncs bé, tractarem potser millor els temes, no tant el que ens poden preguntar o com preparar-nos a l'entrevista, sinó més a nivell de com comportar-nos en una entrevista, d'acord? Llavors, pues, bé, hem de pensar que l'entrevistador, quan té el nostre currículum, sol té un paper davant, no? Llavors, evidentment, ha de ser totalment objectiu, però quan ens té nosaltres al davant, té molts més factors externs que poden influenciar en la seva decisió final, no? Llavors, pensem que ell ens avaluarà la nostra personalitat, la nostra imatge, la nostra capacitat de reacció, motivació, la nostra emprenedoria, la proacció. Hem de ser proactius en la feina, hem de ser proactius, no hem d'esperar que ens diguin el que hem de fer, sinó que hem d'intentar tenir una nostra pròpia iniciativa, sí, evidentment dintre dels límits que marque la normativa de l'empresa, no? Però hem de ser proactius, i més ara, no? Després també ens poden valorar el que és la nostra capacitat d'integració, de treball en equip, que ara es valora moltíssim, la nostra comunicació no verbal, que en vam parlar l'altre dia, sí, d'acord? Pensem que tot això són factors que poden influenciar en la decisió de l'entrevistador.
Comencem, doncs, a donar algunes pautes. Per exemple, des del punt de vista de la imatge, com hem d'anar amb una entrevista de feina?
Bé, s'ha d'anar d'acord al lloc al que nosaltres estem optant. Evidentment, si, per exemple, nosaltres farem una entrevista per optar en un lloc de treball físic, no té raó de ser que nosaltres anem amb un traje jaqueta, per exemple, no? Perquè no s'hi adiu, perquè estaria fora de lloc. Llavors, pues, bueno, hem de saber tenir la balança aquesta, no? De, a veure, on opto, com van els que podrien ser els meus companys, com van vestits, llavors adequar-me, no? Per exemple, ja us dic, si per exemple el nostre lloc de treball és amb una assegurança, o és de directiu, o és en un despatx, pues la nostra manera de vestir serà molt més formal. Podem anar perfectament amb un traje jaqueta, però si no som directius, si optem amb un càrrec inferior, no anem, si de cas, amb un traje jaqueta complert, sinó que podríem fer una combinació, no? El pantaló, un pantaló d'aquestos amb pinces o sense pinces, si vol ser més o menys modern, sí, i després combinar-lo amb una jaqueta o combinar-lo amb una americana. D'acord? En el cas de les noies, el mateix, traje jaqueta tant amb faldilla com amb pantaló. El que sí està prohibit, sobretot, ja sigui que optes en un lloc de treball físic o no físic, és anar amb bambes esportives, sí, prohibidíssim, i sobretot roba que porti qualsevol inscripció, ja sigui de futbol, ja sigui de política, ja sigui inclús d'ideologia, no?
Evitar les ideologies, doncs, no? Des del punt de vista esportiu o polític.
Sí, tot i que l'entrevistador ha de ser molt objectiu, que és el que hem dit en un principi, doncs, bueno, pot ser que no sigui partidari de la teva ideologia i pot ser que perdis la feina, sí, simplement per aquesta tonteria, diguem-ho així, no?
I pel que fa als colors, dèiem abans, en trajes, en el cas de que s'opti en un lloc directiu, òbviament, doncs, els trajes acostumen a ser, doncs, molt discrets des del punt de vista de colors, però hem d'evitar els colors potser més llamatius?
Bueno, a veure, en un general sí, evitar-los, evidentment hem d'anar molt discrets, hem de captar l'atenció pel que nosaltres diem, no, sí, pel que nosaltres portem, ¿vale? Però sí que us donaria un consell, que és que, sobretot si el que fem és passar per un procés de selecció on poden haver 30, 40, 50 persones, el portar un complement, ja sigui amb home o ja sigui amb dona, que faci que ens recordin a nosaltres, no? Que diguin, sí, el candidat aquell, el que portava, per exemple, pues, en el cas d'una dona, el que portava, pues, un portadocuments de color vermell, no? Ja tenen una referència per recordar-nos, perquè se n'recordin de nosaltres.
Això pel que fa a la imatge, a la manera de vestir. Uh-huh. Pel que fa a l'hora d'arribar a una entrevista, si ens han citat a les 10, a les 10 en punt, a les 10 i 5, a les 10 menys 5, a quina hora hem d'arribar?
Sí. A veure, a l'entrevista en si hauríem d'arribar puntuals. O sigui, si és a les 10, a les 10, o a les 10 menys 5, com a molt, d'acord? Però sí que jo aconsello que uns dies abans nosaltres anem a mirar a veure on estan les instal·lacions, on hem d'anar,
sí.
Informar-nos de l'empresa, com treballa aquesta empresa, quina cultura té, informar-nos de qui ens entrevistarà, quina persona és, per anar directament i adreçar-nos amb ella, vale? Uh-huh. I el mateix dia és, si per exemple jo tinc de casa amb aquell lloc de treball un quart d'hora, no sortiré un quart d'hora abans, sortiré mitja hora abans, sortiré 10 o 15 minuts de més, per si surt qualsevol imprevist. Pot passar que no trobi lloc per aparcar, pot passar que hi hagi, doncs, no sé, un embús de trànsit, i el que farà això és posar-me nerviosa, arribar a l'empresa just a de temps,
sí.
I anar, doncs, més o menys com a desorientada, no? Diguem-ho així. Doncs, bueno, si sortim amb aquests 10 minuts, si arribem i ens sobren, podem anar a fer un cafetó al costat o simplement passejar i arribar a l'empresa totalment relaxada i tranquil·la.
Arribem tranquils, en puntuals. Com ha de ser el primer contacte amb la persona que ens ha de fer l'entrevista?
Doncs bé, jo en un principi aconsellaria que ens esperés amb que ell ens estengués la mà per fer-nos una encaixada de mans, ens saludés i ens digués de seure'ns, d'acord? Hem d'actuar d'una manera molt, molt discreta i precavuda, donar primer pas, deixar-li donar el primer pas amb ells. Evidentment ells estan a casa seva, són sí. Els anfitrions, nosaltres som els,
bueno, els convidats, entre cometes,
els convidats, no? Entre cometes, sí, sí. Per tant, jo en un principi esperaria que fos ell el que donés el primer pas.
Una vegada doncs ja ens hem conegut, comença l'entrevista, com ha de ser el tracte? Com ens hem de comportar des del punt de vista verbal?
Bueno, evidentment en un principi respecte d'educació. Per molt que sigui l'entrevistador sigui molt més jovenet que nosaltres, el tractarem de vostè. Ja serà ell el que, si de casa, ens donarà el pas a tutejar-lo.
Sí.
I jo el que trobo molt, molt important és que durant una entrevista sapiguem utilitzar el que és la dialèctica positiva. La dialèctica positiva es tracta de no nombrar paraules com no, com però, com problema, d'acord? Intentar substituir-les per dialèctica positiva, per un sí, per un frases positives, d'acord? És, per exemple, si em preguntessin, ve que saps alemà, no? I tu dius, bueno, no gaire. No diguis no gaire, doncs dius, domino més l'anglès. Estem canviant una frase negativa per una frase positiva, d'acord? Ells el que han de veure és que nosaltres parlem de fites, parlem de futur, parlem de compromís, parlem de garanties, que no restem i que no ens infravalorem, sinó que estem predisposats a treballar amb aquella empresa i a fer que aquesta empresa creixi, no?
Hi ha algun tema tabú en una entrevista que no hem de fer referència?
Tema tabú, evidentment, el que comentàvem abans, no? Política, futbol, ideologies, tot això. Després també el que no aconsello és parlar malament de les antigues empreses o dels antics treballs, perquè pot ser que se sentin identificats, pot ser que diguin, bueno, ara és un futur per ell, sí. No? Però pot ser que arribem a partir peres, no? Que no funcioni, i després seré jo l'antic treballador o l'antic cap d'aquesta persona, no? Llavors, si està parlant malament de les antigues empreses, parlarà malament de mi. També pot ser un factor de decisió que faci que no ens donin la feina.
Això pel que fa a la comunicació verbal, l'altre programa parlem de la importància de la comunicació no verbal. Com ens hem de comportar? Quina ha de ser la nostra actitud corporal?
Doncs, igual que la dialèctica, ha de ser una actitud positiva, una actitud que denoti que tens interès per aquella entrevista. I això ho aconseguim, normalment estarem seguts amb una cadira, i això ho aconseguim portant la part del tronc superior, no? El que és l'esquena, diguéssim així, cap endavant. Nosaltres, si estem inclús amb una taula, pot ser apoyant l'avantbraç a la taula, nosaltres estem transmetent una imatge de que ens està interessant, de que tenim ganes d'aconseguir aquesta feina i que estem oberts i predisposats a, d'acord? Pensa que si nosaltres estem estirats enrere, estàs creant una distància entre el teu interlocutor, que és el teu entrevistador, i tu, superior. Llavors el que fa és distanciar-vos igualment verbalment, o sigui, a la manera de parlar-vos, sí. No? Llavors, clar, el que hem d'intentar és, inclús si veiem que aquesta persona, que aquest entrevistador, no acaba d'estar del tot d'acord amb nosaltres i és ell el que es tira enrere, hem d'intentar portar-lo cap endavant. Normalment, quan dues persones dialoguen, s'entrevisten, s'acaben emmirallant, d'acord? Emmirallar és, si jo estic en una posició avançada, l'altra persona, quan arribem a una sintonia, s'acaba avançant també cap a mi, d'acord? Doncs el que hem d'intentar és això, no? Amb la nostra posició, fer que l'entrevistador s'emmiralli amb nosaltres i que arribem a una sintonia.
Això pel que fa a la posició corporal, els gestos amb les mans, els braços, què indiquen?
Sí, bueno, també ho comentàvem l'altre cop, que, bueno, que hem de... Els gestos de les nostres mans i dels nostres braços acompanyen el que nosaltres diem. Per tant, no hem de ser ni molt no hem de gesticular molt ni massa poc, d'acord? El que sí és important és ensenyar el palmell de la nostra mà. Això transmet confiança. Tu t'estàs obrint a la persona a la que estàs parlant. Per tant, ensenyem el palmell de la nostra mà. No l'amaguem. Pensa que si nosaltres amaguem el palmell de la mà, sembla que estiguem amagant alguna cosa, ens estem tancant, a més, estem tancant i estem creant una barrera de comunicació amb el nostre entrevistador. No ens tapem la mà, ai, la cara, perdó, amb la mà, ni els ulls, ni ens rasquem el nas, ni ens tapem la boca, perquè tot això vol dir que el que estàs dient no acabes d'estar del tot d'acord i estàs amagant alguna cosa.
Sí. Pot semblar que no diguem la veritat.
Que no diguem la veritat, sí.
Això pel que fa una mica a la gesticulació de les mans. D'altra banda, també parlem de quin és el to que hem de tindre. És a dir, un to tranquil, parlar fort, parlar fluix, és a dir, això també transmet seguretat, en part.
Sí, sí, d'això se'n diu la paralingüística, no? És el poder de la veu. Doncs, bueno, en un principi, evidentment, no utilitzar un to adient, no massa alt perquè pot ser estrident, inclús ofensiu, ni massa baix perquè sembla que tinguem por i estem insegurs de nosaltres mateixos, d'acord? Jo el que sí destacaria és que, sobretot, la nostra veu fos ferma i segura, intentant que no sigui tremolosa, tot i que costa moltes vegades, és difícil. Sí, sí. Però bueno, intentar posar això, no? Que almenys transmetem aquesta seguretat amb la veu. I a més també és important intentar adaptar-nos a la velocitat del nostre interlocutor. Si el nostre entrevistador és una persona molt nerviosa i parla molt ràpid, si ell parla ràpid i nosaltres contestem bueno, a veure, no? Tots calmats i tots pausats, amb aquesta persona el que farem és irritar-la, ficar-lo més nerviós. Per tant, intentem ser observadors, a veure com és aquesta persona, com parla aquesta persona i el que dèiem abans, igual que la postura, no? Sí. Intentar emmirallar-nos també amb la seva manera de parlar. Tot això són pautes de PNL, de programació neurolingüística, que és molt xulo també.
Això és pel que fa al moment de l'entrevista, aquestes són algunes de les pautes doncs, que es podrien donar si finalment hem superat aquesta entrevista i anem a conèixer el lloc de feina. Què hem de fer en aquest primer dia, en aquesta arribada a la nova empresa? Com ens presentem? Com saludem a la gent que hi ha a l'empresa?
Bueno, en un principi jo suposo que hi haurà un responsable, hauria de ser el màxim responsable o el responsable de recursos humans el que fes les presentacions. Vale? Llavors, en un principi ell hauria de tenir un ordre de presentacions que anirà d'acord a l'ordenament jeràrquic que tenim a l'empresa. Sí. Llavors, primer ens presentarien al nostre superior immediat, si és que el tenim, si per exemple formem part d'una unitat i tindrem un superior, val? I evidentment aquest superior no ha estat durant l'entrevista de feina, per tant no ens coneix. Doncs primer ens presentarien amb aquest superior immediat, després ens presentarien a les persones que estarien al mateix nivell jeràrquic que nosaltres, que serien els nostres companys, l'equip de treball que nosaltres formaríem part, i per últim ens presentarien a les persones que estan sota el nostre càrrec, si és el cas. Vale? Per tant, el que veiem és que sempre és la persona de més càrrec la que té la diferència de conèixer abans el nom del nou vingut, diguem-ho així. Si fiquem un exemple, potser ho veurem més clar. Per exemple, jo entro en una empresa i em presenten al meu superior, d'acord? Pues la fórmula seria... senyor president, li presento a Laura Sánchez, que a partir d'avui formarà part de la nostra empresa. Llavors s'adreçarien a mi i a mi em dirien Laura, et presento a Joan Genís, el president de la nostra companyia. D'acord? Per tant, el primer que sap el meu nom és el meu superior jeràrquic. A mi m'han donat una pista, perquè a mi m'han dit senyor president. A l'adreçar-se al president li han dit senyor president. Per tant, a mi ja m'han donat una pista i jo ja sé en qui m'estan presentant. Però sempre hem de fer això, no? Que la persona més important sàpiga abans el nom del menys, diguem-ho així.
És important sempre dir nom, cognoms, el càrrec de la persona?
Sí, 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 sí. Sobretot a nivell professional, nom, cognom, càrrec i lloc que ocuparà aquella persona, d'acord? És important també saber afegir alguna informació més, sobretot a nivell, ja no tant potser a nivell de professió, perquè bueno, doncs ja l'acabarem coneixent i, sí. I ve realment doncs, a treballar amb nosaltres, per tant ja sabem quin àmbit treballo, bueno. Però sí, si per exemple nosaltres actuem com a anfitrions amb alguna reunió, amb alguna presentació, recepció, inclús amb alguna festa social, amb algun còctel o així, pensem que perquè la nostra festa o el nostre esdeveniment sigui un èxit, el que hem d'aconseguir és que tots els convidats interactuen entre ells i s'ho passen bé, no? Evidentment. Uh-huh. Quan ha anat tot bé és quan els convidats te diuen és que m'ho he passat superbé. Sí. Com ho podem aconseguir això? Evidentment, presentar-nos entre ells i afegint aquesta informació que diem, no? De més, que sapiguem nosaltres que pugui haver un punt de connexió o un punt en comú entre ells, no? Per exemple, doncs un viatge, una feina, si tenen fills, una afició. El que fem amb això és aconseguir que nosaltres, quan els presentem, ells tinguin un tema de conversa en el que se sentin a gust, el que se sentin bé, perquè el coneixen, clar, el coneixen i, a més, els hi pot apassionar, d'acord?
I ens hem de presentar donant dos petons, donant la mà, perquè això també de vegades és allò que et trobes en una situació de vegades fins i tot incòmoda.
A nivell professional, l'encaixada de mans, sobretot. Val? Entre dones podria ser correcte els dos petons, però sempre serà la dona de més alt nivell jeràrquic la que acabarà decidint si realment es donaran dos petons o no, o simplement l'encaixada de mans. L'encaixada de mans sempre és... sabem que amb això no ens equivocarem, d'acord? Aquesta encaixada de mans ha de ser, igual que la veu, ferma sí. i breu. No donarem... sol els ditets, no? Que hi ha vegades que hi ha persones que sol donen la punteta dels dits.
I altres que agafen el braç, no?
I l'altre, sí, hem de ser, doncs, bueno, un terme entremig, no? Donar, evidentment, tota la mà, un cop sé que és suficient, no cal sacsar-hi, per molta il·lusió que te faci que et presentin amb aquella persona o saludar amb aquella persona, doncs un cop ferm és suficient. I això, bueno, lo del braç que em comentaves, potser sí. té més entre homes, entre dones, evidentment això no ho acostumem a fer, però bueno, si coneixes amb aquella persona, si realment s'està incorporant una persona que la coneixes de fora, pues no està tampoc fora de lloc. Eh?
D'acord. Això pel que fa a aquestes presentacions, com dèiem, com s'ha de comportar? És a dir, una vegada hem fet les presentacions, ens incorporem al nou lloc de treball, com ens hem de comportar? En els primers dies?
Bueno, jo els primers dies aconsello una actitud molt neutra. Ser observadors, ser molt observadors i bueno, pues, a veure com funciona l'empresa, no? Quina cultura interna tenen, quina política d'empresa tenen. Evidentment, demanarem ajuda sense por i sense vergonya, no? Perquè els nostres primers dies, pues, bueno, evidentment, anirem perduts. Sí. Pues, bueno, demanarem ajuda sempre que la necessitem. Evidentment, ens oferirem, ens posarem a disposició dels nostres companys, demostrarem la voluntat de col·laborar i pues, bueno, de tirar endavant pues, el projecte nou que s'està duent a terme, d'acord? Per tant, el que hem de buscar és començar amb una bona sintonia o harmonia entre l'equip de treball.
Al llarg del programa d'avui hem parlat de molts consells doncs, a través d'una entrevista que feien el primer dia, les salutacions, al nou lloc de treball. Ens hem centrat molt amb el treballador, però també podem donar algun consell de protocol als empresaris a l'hora, per exemple, de situar la gent en una taula, és a dir, quin és el protocol empresarial que podrien tindre en compte si algun empresari ens està escoltant ara?
Mira, una de les funcions més importants del protocol, ja sigui a nivell institucional, ja sigui a nivell empresarial, ja sigui a nivell eclesiàstic, és igual, o esportiu, no? Qualsevol àmbit del protocol, una de les seves funcions més importants és la d'ordenar les persones.
Sí.
Les ordenem per tema d'organització d'esdeveniment, organització, coordinació, t'ho imagina't, per exemple, arribem a una boda, som 200 convidats
i no hi ha noms.
I no hi ha noms a les taules i no sabem on seure. Vale? Podem estar més de mitja hora, que si jo vaig aquí, que si jo prefereixo allò, que si jo amb ells no vull, que si jo vull amb els altres, d'acord? Per tant, el que fem és evitar aquest caos, ordenar les persones i ordenant-les jeràrquicament, normalment, dintre d'una empresa. A nivell institucional hi ha un real decret que regula aquestes precedències, però clar, a nivell d'empresa, cada empresa és un món. No pot haver una normativa que reguli un protocol empresarial, unes precedències empresarials. Per tant, això hauria de ser un manual intern que s'elaborés cada empresa. Moltes, sobretot les de gran tamany, ni tenen ja el seu manual de protocol, per tal que quan organitzen qualsevol reunió, recepció, inclús un àpat de negocis, un dinar de negocis, un sopar de Nadal, tinguin ja establertes les seves precedències. Les precedències no deixa de ser qui anirà abans que qui.
Sí. Quins són alguns dels consells, per exemple, que podem donar a alguna empresa que no tingui marcades aquestes prioritats en quant a càrrecs, és a dir, qui es situa al centre, qui a l'esquerra, qui a la dreta?
Sí, evidentment, s'acostuma a seguir l'organigrama, no és res més que això. Sí que hi ha nivells que, clar, estan al mateix, hi ha posicions o hi ha direccions que estan al mateix nivell. Llavors hem de decidir veure què és el que prioritza el què, l'antiguitat, per exemple, o la importància d'aquella direcció. Llavors el que hem de fer és situar a la persona més important al centre de la taula, ja sigui, per exemple, una taula d'una conferència, situarem aquella persona al centre, la que li va després, la segona, diguem-ho així, per importància, se situaria just a la dreta de la més important, i la tercera just a l'esquerra, i així successivament, diguem, passant dreta-esquerra.
Doncs aquests serien els consells a l'hora podríem dir, establir una taula presidencial, ja sigui una reunió, com dèiem, amb qualsevol tipus de presentació. Ho deixem aquí perquè avui se'ns acaba el temps. Laura Sánchez, gestora de béns corporatius i consultora també en protocol, moltes gràcies per aquests consells. Seguim parlant de protocol i de saber estar en d'altres circumstàncies a partir d'aquí 15 dies. Gràcies i bon dia.
Gràcies a vosaltres.